Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem presentar un projecte que humanitza l'assistència sanitària a Catalunya, fruit de la col·laboració entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i la Fundació Hospitalària Es Martorell, ha vist a la llum el llibre Bajo la piel del monstruo. Es tracta del testimoni d'una pacient de la Unitat Integral de Recuperació dels Trastorns de la Conducta Alimentària, l'Esther Iranzo. Un llibre on explica la seva malaltia i el seu procés de recuperació, oferint un testimoni d'esperança, de fe i realitat davant la malaltia. Ella és avui la nostra convidada, juntament amb la doctora Núria Juarrieta, coordinadora d'aquesta unitat sanitària. Recordem que la Fundació Hospitalària Es Martorell, antic Hospital Sagrat Cor, pertany a la Fundació Hospitalàries i, per tant, els seus valors estan alineats amb els de la institució, d'acord amb el marc d'identitat de la Congregació de les Germanes Hospitalàries. El principal valor és l'hospitalitat, valor humà essencial en els àmbits social, assistencial i també sanitari. Ofereixen espai i temps, atenció i cura, humanitat i recursos als destinataris de la seva missió. De seguida saludem les nostres convidades, però abans us recordo que, com sempre, a la recta final del programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Ho dèiem a la portada, recentment s'ha presentat el llibre Bajo la piel del monstruo, de l'Esther Iranzo. Ella, com dèiem a la portada, és una de les nostres convidades avui, juntament amb la doctora Núria Juarrieta, que saludem a totes dues. Bon dia i benvingudes. Buenos días.
Bon dia.
Bon dia.
Una presentació que crec que va ser un èxit, no? Que va haver-hi molta gent que estava interessada en conèixer què és el que hi ha Bajo la piel del monstruo, no?
Sí, la verdad, bueno, soy Esther, la verdad que ha ido muy bien, estoy muy contenta. La acogida tanto de la Fundación Hospitalarias como del Hospital de Bellvitge fue impresionante y muy a gusto, la verdad.
Háblanos un poco cuál ha sido tu situación y por qué se llega también a la escritura, ¿no? A explicar tu experiencia, que titulas en este caso, ¿no? Bajo la piel del monstruo, conviviendo con un trastorno de la conducta alimentaria.
Vale, bueno, el libro nace pues gracias a una conversación con Núria durante el ingreso. Yo siempre he escrito porque siempre me ha sido más fácil expresarme escribiendo, y yo ya tenía escritos guardados, pero mucho más negativos, más catastrofistas, en momentos oscuros del proceso de la enfermedad. Cuando conocí a Núria y ingresé en la unidad, que fue el año pasado, le dije que para conocerme mejor de primera es que sí quería leerlos. Y a raíz de leer alguno que ya tenía, bueno, igual que lo quiere comentar ella, surgió la idea de crear algo juntos.
Y ahora le pregunté a la Núria, pero ¿y la calificación de monstruo? ¿No? Es una situación muy complicada.
A ver, el título del libro hace referencia un poco a que para mí siempre llevas esa sombra detrás. El bajo la piel del monstruo es como una alegoría. Digamos que el monstruo es una segunda piel. Te cubre en momentos completamente, pero tú sigues estando debajo. Y el monstruo es todo aquello que te dificulta la vida.
Núria, ¿qué es el que et va cridar l'atenció dels textos, de les reflexions que feia l'Esther?
Bueno, quan, en el moment que jo vaig llegir aquests textos, que realment, bueno, pues pensava que m'enviaria pues qualsevol cosa que hi hagués escrit així una mica, doncs, no, pues a mi idees, però realment van ser textos que la persona afectada amb TCA es podia sentir molt identificada, però sobretot amb reflexions més profundes, no? Llavors jo en aquest moment li vaig dir, quan ho vaig llegir, que realment em vaig sorprendre perquè no m'esperava alguna cosa així, li vaig dir, Esther, d'això s'ha de fer alguna cosa, eh? I bueno, i aquell va ser, jo crec, un moment important d'inflexió en el tractament també de l'Esther, perquè és veritat que ella, Bueno, arrel em va dir, sí, tu creus? I dic, hombre, estan molt ben escrits i això que ella pues, bueno, ha pogut estudiar altres coses, però escriptura no, no? En canvi, jo vaig pensar, no? Quina potència tenen aquests textos. I es van, no? I ella, no? Un dia em recordava també, ostres, te recordes que jo em posava per les tardes a escriure? I és veritat que per ella a l'ingrés també va tenir un sentit, no? És a dir, tot el patiment, perquè al final un trastorn alimentari comporta molt patiment a la persona i als al voltant, per suposat, però va ser capaç de poder donar-li un significat amb tot el patiment que ja ha tingut i en certs moments està tenint per poder posar a plasmar tot allò en paraules, en un escrit i amb la idea de l'Esther de dir si només a una persona pot ajudar llegir aquest llibre de reflexions, perquè al final són moltes reflexions, jo ja estic satisfeta, no? I penso que ho ha aconseguit, no només això, perquè ajudarà moltes persones. Ja només hem pogut tenir l'oportunitat de tenir el llibre a la unitat i ja l'han pogut llegir pues, pacients que estan ara ingressades i ja em diuen és que he connectat amb això, és que he connectat amb l'altre, és que... No? I ja està ajudant a molta gent. A gent, o sigui, que amb això... crec que, bueno, que un dels objectius clar. Està assolit, però el més important era l'Esther, eh? Era l'Esther que ella tornés a recuperar una il·lusió, un projecte i qualitats i recursos d'ella que probablement aquest monstre els havia amagat.
De fet, Esther, tu comentaves, no?, el dia de la presentació que el que vols, no?, que és com una eina per transformar tot aquest dolor que has tingut, no?, aquests moments foscos que has tingut, en una eina útil per molta més gent, no?
Sí, yo la motivación principal es esa, es yo durante todo el libro le hablo a esa persona que ahora mismo no ve salida, que es un sinsentido, ya tanto si acaba de debutar con la enfermedad como si es una recaída más, porque yo eso es lo que eché de menos en un momento así, decir que me hubiera gustado a mí escuchar o que me hubiera hecho reaccionar de alguien que estuviera pasando la misma enfermedad. Y va por ahí con la familia lo mismo.
Un monstre que, com dius, no, es converteix en autoexigència i autocàstig. És a dir, tot mateix com una autolesió, no?
Es que el trastorno alimentario y los trastornos que conlleva salud mental son conductas autodestructivas. Yo, por lo menos en mi caso, es como una autolesión. No es que el monstruo se convierta en autoexigencia, es que es la autoexigencia. Para mí es ese autocastigo, el creer que no mereces vivir porque te apaga por completo. Y es un poco conciliar con esa parte de ti, que es tuya, no resignarse, sino decir, vale, a pesar de todo esto, sigo caminando, porque esta parte de mí va a estar ahí, pero igual tengo yo más poder del que pensaba sobre esa parte.
I en tot el procés, no, en tot el procés també trobes aquest suport, no? Ja des de la mateixa institució sanitària, no? Però també de la gent que t'envolta, no?
Sí, yo durante toda mi vida que nunca he estado sola. Yo llevo desde los 17 años, tengo 41. He tenido años de recuperación completa pero quitando eso, o sea, ese periodo de tiempo siempre he estado entre recaídas, mejorías, no ver luz, desesperarme y mi familia, amigos alrededor ha estado ahí. Y igual que mis terapeutas de Zaragoza, de Martorell, la unidad de Martorell, yo vi la diferencia quizá que vi es que te hacen responsable de la recuperación. Quizá tú siempre buscas ayuda fuera y crees que no tienes ese control sobre la enfermedad. Y allí, para mí eso fue un antes y un después, y lo digo porque de verdad lo siento. Me sentí más capaz.
Núria, com a coordinadora d'aquesta unitat, de la unitat integral de recuperació del TCA, una mica quina és la feina que feu? Perquè suposo que no té tanta visibilitat, no? En canvi, en projectes com aquest sí que se li està donant la visibilitat de la feina que feu.
Clar, és una unitat que es va obrir fa 2 anys i poc, el 2024, al gener. Llavors, probablement anirien sortint altres coses, no?, de les que han nascut aquí. El projecte de l'Esther no naixia aquí, sinó va néixer molt abans, però sí que aquí, bueno, vam creure que tenia una força que potser fins aquest moment ella no veia, no? Però l'objectiu principal en aquesta unitat, i també com explicava l'Esther, és que la persona pugui recuperar aquesta independència, aquesta autonomia, que moltes vegades aquest TCA el treu. I aquest, la corresponsabilitat amb el tractament. Al final no hem de ser els professionals els que decidim per tu ni el dir-te com i què has de fer les coses, sinó poder-te acompanyar en fins a quin punt et veus preparat o preparada per això, com veus si podem començar a fer això, no? Pues això, pues a nivell alimentació, a nivell permisos, a nivell, perquè és un ingrés a 24 hores, les pacients que venen aquí. Llavors, probablement aquesta és la diferència de que la persona pugui escoltar-se una mica més i que pugui decidir. I si es cau i l'acompanyarem a caure, també, és a dir, en el sentit de, en aquest procés de recuperació.
I una mica com dius, no? Que tot comença quan veus, no? Aquesta capacitat de comunicació que té a través de l'escriptura, no? De l'Ester.
Sí, perquè a més és veritat que bueno, en el moment que va arribar l'Ester tenia el monstre molt gran i això és real, no? Llavors ella també venia tan espantada i amb tanta por, durant, en el llibre també parla molt l'Ester de la por i és veritat, no? És una por real. Llavors venia tan gran que va estar a punt de fugir corrents, no? Però amb el monstre darrere. I, bueno, i va ser capaç de dir, bueno, què perdo, no? Si em quedo i què passa si ho provo, I va començar a confiar en ella, a confiar en l'equip, a confiar en el programa de tractament que tenim, que és un programa molt intensiu i que a vegades, pues, clar, també pot espantar perquè un està acostumat a que potser ha fet ingressos en situacions més agudes i llavors el tractament ha sigut pràcticament renutrir o un enfoc més en el menjar i en el moviment i, en canvi, clar, quan veus que comences a fer unes teràpies més introspectives, això a vegades també espanta, perquè un diu, ui, espera, no sé fins a quin punt jo estic preparat ara per això, jo pensava que només venia aquí a menjar i ja està, no? I a millorar aquesta capacitat o la meva autoimatge o la meva autoestima, però quan intentem treballar altres coses, treballem amb la família, treballem en el que, pues això, pues que la persona torni a recuperar unes àrees que ha perdut, perquè és una malaltia que porta molt, a l'aïllament, abandonar feines, abandonar estudis, abandonar projectes o aficions que a la persona li agradava. I a vegades els hi costa recordar què m'agradava a mi abans del TCA, no? O en èpoques que hi ha hagut una remissió bastant total o una recuperació, uau, doncs potser ja no recordo què m'agradava i potser la meva vida ha estat molt guiada pel TCA.
Clar, és com desconnectar de la societat, no?
Sí, no? Això l'Ester ho pot explicar molt bé perquè...
Ester, ¿cuál es qué sensación tenías?
Bueno, desconectas, no eres consciente ni de que formas parte de algo y suena duro, pero es así porque una conforme, sobre todo en mi caso, en la anorexia, en los momentos más críticos, conforme vas perdiendo peso porque te ves incapaz de comer... la mente se va yendo, porque es química, vamos. Y yo a veces he dicho, ojalá fuera solo comer, de verdad te lo digo. Yo a veces lo comentaba, he pedido que me sondaran porque era incapaz de comer, pero sabía que si no entraba nada, no iba a poder ni procesar la terapia. Entonces va un poco por ahí, te aíslas, pero porque te apagas, no quieres consejos, que lo sientes todo como un ataque, no te reconoces. Mi familia en momentos me decía, Ester, ¿has dicho algo ahora mismo? Es que no te reconocemos, no eres tú. Y tú tampoco eres consciente de que te vas siendo. Entonces volver de ahí es complicado.
A banda de tot el procés, a nivell sanitari, no?, de les pautes mèdiques que segueixes, no sé si també, Ester, hi ha el component més emocional o el component més de la creença, no?, de dir, d'aquesta puc sortir-me, no?, d'aquesta puc... no?, que t'aferres a una situació, no?, que dius, amb la feina, no?, amb la feina i amb l'esforç també, no?, i amb la capacitat emocional puc sortir-me'n de tot plegat.
Yo he cambiado el enfoque directamente, más que pensar puedo salir de esto o me puedo curar, que ya me salen las comillas en la palabra, es puedo vivir con esto. Puedo vivir con esto, ya es decir, me tienen que recordar que merece la pena seguir intentándolo, porque ahora ya creo que es lo crucial, el cambiar el enfoque y decir, vale. Quizá no se vaya a despegar de mí, pero es día a día y es estar pendiente de las señales de alerta y como ya llevo muchos años, ya las sé identificar. Entonces, es decir, cuando te sientas mejor en temporadas más con más fuerza, aprovecha y tanto ya no solo para comer más o mejorar en ese área, en lo psicológico, en cuanto veas que te vas aislando más, que ves problemas más graves de los que realmente son, lo vas viendo. Y ahí eres capaz de decir, ojo, ayúdame porque lo veo.
Clar, perquè suposo, no, Núria, que el tema de les recaigudes també és important, no? I també esteu molt pendents.
Sí, és important i sí que és veritat que prèvia a l'alta intentem treballar també aquesta prevenció de recaigudes o aquests factors mantenidors que podem dir que estan mantenint aquest trastorn també, i començar a que la persona pugui identificar quines situacions poden haver a nivell estressants i que poden portar aquesta recaiguda. Però, per exemple, jo crec que ha sigut molt important també, l'Esther ja fa més d'un any que se'n va anar d'alta i per l'Esther va tenir molt sentit el posar no, el temps, la ment, en aquest projecte que d'alguna manera pues, ja, no, ara ha nascut. I mira, jo penso que aquí l'Esther ha treballat molts aspectes que moltes vegades amb el TCA van molt de la mà, que serien pues, l'autoexigència, l'autopressió, la hiperresponsabilitat, pues, perquè en aquest procés també ha sigut un procés lent, perquè l'Esther anava fent una feina no, de revisió dels textos, d'enviar, que aquí tornessin a revisar des de l'Hospital de Bellvitge i Fundació Hospitalàries. Paciència, ha tingut molta paciència. Llavors penso que són alguns aliats, alguns que van de la mà al TCA i alguns que el poden ajudar també a sortir d'aquest TCA. I penso que ha sigut una trajectòria que és molt interessant també reflexionar, no? Com ha sigut ella capaç de tenir doncs, tots aquests elements que es necessitaven perquè això pogués néixer i ho ha fet.
No sé si Núria ha estat la primera vegada que heu fet un projecte d'aquestes característiques en el que voleu doncs, això donar visibilitat, humanitzar no? tota aquesta assistència sanitària i la lluita en aquest cas, no? Com, el que representa l'estigma no? també dels casos de salut mental.
Sí, sí que és veritat que és la primera vegada que surt alguna cosa així més, no? més potent. A petita escala, aquí, per exemple, les pacients sempre fan un taller que es diu el taller expert, que ho fan la terapeuta ocupacional, i elles exposen un tema no? que dominin, que els agradi, que l'exposen als altres, i hi ha una petita exposició d'algo que les ajuda a recuperar algo que els agrada, que s'han sentit bé i que exposen aquell tema. Sí que és veritat que sempre dic que de totes les pacients anem descobrint unes qualitats, unes capacitats que de cop, quan ja no està tant el símptoma o que podríem dir aquesta punta de l'iceberg que es veu i comencem a veure altres aspectes, dius, uau, però si això no ho havia vist amb tu, no? I això no ho havia descobert. Llavors, no? com temes musicals, no? hi ha pacients, a la cafeteria de l'hospital hi ha un piano ara fa uns mesos i hi ha pacients que toquen de forma extraordinària, no? el piano, o guitarra, o pintura, no? que quan hem fet aquí alguna cosa d'art teràpia o de... tenen una capacitat artística i això moltes vegades no es veu perquè ho camufla tot el TCA. Llavors, aquest és un primer projecte i tenim ganes que surtin altres, però a petita escala ja hem vist talents.
Clar. De fet, no? aquesta creativitat que potser en un moment determinat de la vida s'atura, però que després, no? un cop estàs millor, doncs es torna a reprendre, no? a activar.
Exacte. I aquest és un dels objectius. No? Quan nosaltres parlem d'aquesta unitat de recuperació, és recuperar esperança, sobretot esperança de poder mirar cap al futur, però és poder recuperar il·lusions, projectes...
Uh-huh. Sí, sí. I ja per anar acabant, Esther, era la primera vegada que escrivies un llibre?
Claro, sí, para mí ha sido un sueño porque yo tengo mucho escrito, pero que haya visto la luz ha sido gracias a ellos y ha sido terapéutico el proceso, tiene razón Núria. Sí.
Uh-huh. No sé si potser no, la Núria és un doble agraïment no, per l'ajuda sanitària i també per haver-te descobert no, aquesta faceta.
Completamente, lo sabe ella. Ayer era Fue en una llamada que a veces hablamos y su acompañamiento ha sido, sí, ha sido terapéutico en muchos aspectos.
¿Y ya piensas en seguir escribiendo?
Bueno, yo nunca he dejado de escribir, lo que nunca ha sido desde este enfoque, pero siempre me ha servido el escribir, la verdad.
Amb aquesta possibilitat, no?, de que puguis publicar, de que pugui arribar a la gent, no?
Por eso, y ojalá, y lo que comentamos sobre todo es que a mí ya me ha servido, porque yo, como yo quería compartir un punto de vista más realista, sin adornar, pero también con esperanza, me ha servido hacia mí. La fuerza que intento dar a la persona de enfrente, en parte me revierte, y es lo que yo conmigo misma no consigo darme fuerza.
Pues Esther i Núria, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A ti, de verdad.
El comentari de Francesc Romeu.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Des del dilluns 13 d'abril fins aquest dijous 23 hem tingut el Papa Lleó XIV viatjant per l'Àfrica i recorrent els països d'Algèria, Camerún, Angola i Guinea Equatorial. De tots els discursos i homilies, destacaria les paraules que va pronunciar en la trobada per la pau a Bamenda, al nord del Camerún. Després de reconèixer que aquesta era una de les zones més castigades del país, els va saludar dient que els dono les gràcies perquè és cert. Estic aquí per anunciar la pau, però descobreixo ràpidament que són vostès els que me l'anuncien a mi i al món sencer. Però la crisi que ha sacsejat aquestes regions del Camerún ha costat més que mai les comunitats cristianes i musulmanes, fins al punt que els seus líders religiosos s'han unit i han fundat un moviment per la pau, a través del qual tracten d'intercedir entre les parts en conflicte. Però en el centre del seu discurs el Papa va dir: «Vull expressar la meva gratitud a totes aquelles persones, en particular a les dones laiques i religiosos, que tenen les persones traumatitzades per la violència. És una tasca immensa, invisible i quotidiana, i exposada al perill. Els senyors de la guerra fingeixen que de no saber que n'hi ha prou amb un instant per destruir, però que sovint no n'hi ha prou amb tota una vida per reconstruir. Dissimulen no veure que es necessiten milers de milions de dòlars per matar i devastar, i que no es troben els recursos necessaris per sanar, educar i aixecar. Els qui saquegen els recursos de la terra que els pertany solen invertir gran part dels guanys en armes, en una espiral de desestabilització i mort sense fi. Això és un món al revés, una distorsió de la creació de Déu que tota consciència recta ha de denunciar i repudiar, donant-li la volta com una U, la conversió, que condueix en la direcció oposada, pel camí sostenible i ric en fraternitat humana. El món està sent destruït per uns pocs dominadors i es manté en peu gràcies a una immensitat de germans i germanes solidaris. Són la descendència d'Abraham, tan innumerable com les estrelles del cel i els grans de sorra a la platja del mar. Mirem-nos als ulls. Ja som aquest poble immens. No cal inventar la pau, cal acollir-la, assumint el pròdig com el nostre germà i com la nostra germana. Ningú tria els seus germans i germanes. Només hem d'acceptar-nos els uns als altres. Som una única família i habitem la mateixa casa, aquest gran planeta que les cultures antigues han cuidat durant mil·lennis. Alguns analistes van interpretar aquestes paraules com una resposta als atacs de Donald Trump al Papa, però ell mateix va reconèixer als periodistes que viatjaven en el seu avió que una certa narrativa, que no és del tot encertada, sobre la situació política creada en el primer dia del viatge, quan el president dels Estats Units va fer algun comentari sobre mi. Gran part del que s'ha escrit ha estat més una anàlisi dels discursos tractant d'interpretar el que s'ha dit. Per exemple, el discurs en la reunió per la pau de fa un parell de dies va ser preparat dues setmanes abans, molt abans que el president comentés sobre mi i sobre el missatge de pau que promou. No obstant això, es va interpretar com si estigués intentant debatre una vegada més amb el president, cosa que no és el meu interès en absolut. Seguim amb el nostre camí i proclamant el missatge de l'Evangeli. Els textos dels evangelis que hem utilitzat ens ofereixen una sèrie d'aspectes meravellosos i bonics del que significa ser cristià. Seguir Crist, promoure la fraternitat i la germanor i confiar en el Senyor, però també buscar maneres de promoure la justícia i la pau al nostre món. Per altra banda, també em vull fer ressò de les paraules de l'arcabisbessa de Canterbury, Sara Mullally, nova líder dels anglicans a tot el món, que va elogiar aquest dijous passat la valenta crida del papa Lleó XIV a la pau després del seu encreuament de declaracions amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Va dir textualment: «M'uneixo al meu germà en Crist, a santedat al papa Lleó XIV, en la seva valenta crida a un regne de pau. Mentre persones innocents són assassinades i desplaçades, famílies esquarterades i futurs destruïts, el cost humà de la guerra és incalculable. Benvinguda crisi que ens ha portat a un major ecumenisme». Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest 21 d'abril va fer un any del traspàs del papa Francesc. D'ell en tenim un record inesborrable. I ara que s'acosta la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, voldria tenir un record per a ell. El papa Francesc el portem al cor. Ens va desitjar una bona Pasqua a la plaça de Sant Pere el dia abans de deixar-nos. No oblidarem mai aquest últim desig seu. Intentar resumir la trajectòria del papa Francesc no és fàcil. En aquest any jubilar, amb motiu dels 800 anys del traspàs de Sant Francesc d'Assís, recordar el papa Francesc és recordar un pastor que va treballar incansablement per la pau i per la fraternitat. Volia una església en sortida, capaç d'arribar a les perifèries, tant les existencials com les geogràfiques. El papa Francesc ens va recordar que l'Evangeli l'hem de viure amb alegria, no amb cara de quaresma, com ell deia, sinó amb cara de Pasqua. Ens encoratjava a ser artesans de pau. No es cansava de repetir-nos que cal construir ponts, trencar murs i sembrar la reconciliació. El papa Francesc vivia la fe amb amor i amb bon humor. També ens recordava tres coses essencials per conviure amb harmonia: saber demanar perdó, dir sovint si us plau i donar les gràcies sempre. Davant del drama dels abusos, va demanar transparència a les diòcesis i un servei que acollís les víctimes i que treballés en la seva reparació integral. Volia tolerància zero amb els abusos. Gràcies a la seva empenta, va aconseguir que ara tinguem òrgans de prevenció i un protocol clar que protegeixi les possibles víctimes i les repari. El papa Francesc el van veure confessar-se i confessant. Es va reunir amb tot tipus de col·lectius, perquè ell somniava una església on hi cabéssim tots. Deia: todos, todos, todos. Tots, tots, tots. No es va oblidar dels pobres. Sempre es feia tenir molt present els més vulnerables. Va viatjar a molts racons del món amb l'anhel de treballar per la fraternitat. El papa Lleó XIV, en la seva recent carta de convocatòria del Consistori Extraordinari de Cardenals, expressa el seu desig de tornar al missatge de l'Evangelii Gaudium que ens proposava el papa Francesc com una brúixola viva per al present i per al futur de l'Església. Aquesta exhortació continua sent un punt de referència decisiu per a l'Església. Papa Lleó XIV destaca la necessitat de passar d'una Església preocupada per mantenir-se a una Església que existeix per comunicar l'amor amb què Déu estima el món. Hi ha moltes paraules i imatges del Papa Francesc que perduraran, però n'hi ha una que ha arribat a tot el món, a molts cors, quan era sol a la plaça de Sant Pere fent la benedicció Urbi et Orbi per demanar el final de la pandèmia. Ara, des del cel, confiem que el Papa Francesc ens acompanyarà amb el Papa Lleó XIV en la benedicció de la Torre de Jesucrist. I com ell sempre ens demanava, preguem per ell i li demanem que també, des del cel, pregui per nosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.